A Microbert, edita i presenta Paco Tafalla.
Una setmana més obrim els nostres micròfons des d'Antena Caro per conèixer de primera mà, en aquesta ocasió, de quina manera es treballa pels veïns i veïnes del municipi de Roquetes des de l'Ajuntament. I concretament avui ens centrarem amb les àrees d'educació, memòria democràtica, cultura i festes, agricultura i ramaderia, de les que el regidor Cisco Lle n'és el responsable i el tenim aquí als nostres estudis. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens arribem cada vegada més a prop a final d'any i és moment de fer un balanç de les diferents regidories del més destacat que s'ha portat a terme durant aquest any 2025. Si li sembla, comencem parlant d'aquesta nova regidoria creada fa poc, concretament la d'Agricultura i Ramaderia. Suposo que dintre d'aquesta regidoria hauríem de parlar, sens dubte, dels camins que tenim al municipi, que són molts, no?
Uf, ara, en aquestes últimes pluges, en la qual vam tindre un desastre a nivell de camins, i que vam procurar tindre'ls arreglats el més ràpidament possibles, bé, primer perquè la gent que s'havia quedat aïllada pogués sortir de les seues cases i de les seues finques el més aviat possible, i després també per als pagesos que poguessin arribar tan pront que poguessin a les finques, bé per arreglar-les i bé també per començar justament la campanya de l'oliva. Vam poder recomptar els quilòmetres de camins i sempre diem que tenia voltant de 170 quilòmetres de camins, que això és molt, però vam veure que la magnitud de la tragèdia era més gran. I passem dels 200 quilòmetres de camins que tenim al municipi de Roquetes, tenim un municipi molt gran en terme, i per tant això vol dir que com estem a la falda d'una muntanya, cada vegada que plou tenim, doncs, bueno, ja ho sabem, els camins se'n van en orris. I això vol dir que hi ha molta feina a fer, només d'anar arreglant i fent pedaços cada vegada per anar arreglant. Per exemple, enguany hem fet una despesa de 700.000 euros en arreglar només trams de camins, trams, és a dir, no camins sencers. Vostès ja explicaran, ho podran entendre, que 700.000 euros són molts de diners, però pràcticament ni es veuen. Estos trams s'han intentat arreglar en formigó, formigonant sobretot, i algun altre repujant-lo, perquè estaven tots bastant rebaixats respecte a la quota inicial, i per tant això ha sigut una despesa de 700.000 euros. Ara que vam fer estos arranjaments d'urgència de fa un mes enrere, un mes i mig, en les últimes pluges que van vindre, vam gastar-nos al voltant de 30.000 euros en camins, només esperar que el poguessin passar i sortir la gent de les finques i de les cases, i la gent dels pagesos per anar a poder plegar olives. Si els haguéssim hagut de deixar tal com estaven abans de les pluges, mos pujava 2,5 milions d'euros. I si volem tindre els camins arreglats, no bé, lo de després, no? És a dir, tindre'ls uns camins com si fossin allò, carreteres no, però uns camins molt ben arreglats, repujats, asfaltats i tal, on aniríem als 25 milions d'euros. Per tant, per a les Roquetes, tant el que és deixar-los tal com estaven, que són 2,5 milions, o 25 milions, són molts de diners que a nivell de pressupost d'un ajuntament és... Marroquetes no ho pot pair. Per tant, què estem fent? Bueno, doncs estem intentant donar resposta a la immediatesa, i quan tenim diners via subvencions, via recursos propis, intentem arreglar allò que veiem que està més desfet, més matxacat. Bueno, així estem. Estem intentant mirar un pla de camins per a veure quins són els camins que podríem anar mirant d'asfaltar i de deixar ben arreglats per una temporada, però és el que diem, si et ve una ploguda molt forta, el quitrà te se'n va tot en orris, i si s'ha pavimentat, per tant, en formigó o formigonar, és caríssim. Per tant, bueno, estem mirant, veurem quines possibilitats tenim, però això sí, sempre tenim clar que els pagesos han de poder entrar i sortir de les finques quan hi hagi una ploguda, per tant, això vol dir que ara, per exemple, van estar treballant 4 equips de màquines per a poder donar resposta, com també que hi ha gent que es queda aïllada que necessita urgentment poder sortir de casa.
Naturalment, el sector de la pagesia és un dels sectors importants al municipi de Roquetes, i de fet, des d'aquesta regidoria d'Agricultura i Ramaderia també, doncs, se recolza, no?, a la pagesia.
Sí. Ara estem mirant a veure el tema dels ajuts pel que fa a les inundacions aquestes últimes que han hagut, perquè, clar, no només s'ha fet malbé les finques, que ja sabem el que ha passat, que moltes se'ls ha rentat tot el terra, que justament feia poc que havien acabat de arreglar els pagesos i, per tant, per l'hora de plegar les olives, han hagut de tornar a passar una, dos, tres vegades, ha hagut algun pagès que ha passat tres vegades alguna finca, perquè cada ploguda que ha tingut se li ha anat desfent tot el terreny i l'ha hagut de tornar a arreglar. Per tant, veure quines ajudes poden tindre per part del Departament d'Agricultura. I després una altra cosa, també aquí el conseller de Presidència va dir que no marxarien del territori fins que els camins no haguessin quedat igual o millor de com estaven. La despesa que hem dit que tenim per arreglar els camins tal com estaven són 2,5 milions d'euros. Ara per ara no s'ha dit cap convocatòria d'ajut. Per tant, això vol dir que ara per ara l'Ajuntament s'ha de tragar tota la despesa d'arreglar els camins i veurem si surt alguna línia de subvenció i si es paga el 100%. Perquè mos temem que sí que diuen que s'arreglaran des de Generalitat tots els camins tal com estaven, o millor, això es va dir en declaracions a la premsa, vull dir, no mos ho inventem. Tot serà que ells no et donen mai les subvencions al 100%. Sempre te donen com a molt los 50. I ja m'explicaran que si de 2,5 milions te'n donen la meitat, que és 1,250,000, com fiquem nosaltres un altre 1,250,000? Difícil. Difícil perquè no tenim recursos propis per ficar 1,250,000. Ja no et parlo de Roquetes. Ara imaginem més de Barberans, que és un municipi més menut, o Santa Bàrbara. Si mos fiquen només que mos acabaran subvencionant el 50% a tots aquests municipis que hem tingut totes aquestes destrosses, és impossible que poguéssim assumir tindre els camins tal com els teníem. Per tant, mos remetem a les declaracions. Tant de bo, prometi que el que van dir.
Seguim fent el repàs, el balanç d'aquestes regidories.
I una altra cosa. I que ajudiguen, en aquest cas, hem de veure quines línies d'ajut hi ha per als pagesos, tant per les finques desfetes com també pel que és l'efecte secundari de les pluges. Tothom sap, a nivell d'agricultura, que quan plou molt i estàs damunt de la collita, en aquest cas de les olives i dels cítrics, l'oliva te se podreix. I, per tant, aquell rendiment econòmic que hauries pogut tindre baixa estrepitosament, i se n'han podrit moltes, molta quantitat, estem parlant d'un 30-40%, això és molt. I al mateix temps, també el cítric, tot el que és, sobretot mandarina i taronja, sobretot la mandarina, que és el que es diu que es fan pixones, totes les que estan en contacte amb la humitat d'enterra, amb tanta humitat, també es podrixen. Les que estan, i per tant, això també s'hauria de contemplar com a... des del Departament d'Agricultura o Agroseguro, o qui sigui, clar, l'Agroseguro, si no assegures la finca, no t'asseguren res. Però des de Generalitat fer una compensació. Quina? Ah, no ho sé, ho facin ells. Nosaltres a l'Ajuntament sí que no ho podem fer perquè no tenen la competència. I tampoc tenen els diners, està clar. Però Generalitat, que és la que té competència i té diners, en això haurien de mirar com i d'en quina manera se subsana el tema d'arranjament d'altra vegada de finques per la pluja i l'altre pel producte, que en aquest cas ha sortit molt perjudicat. Perquè, clar, en el nivell de llevantades sempre n'han hagut. Però com estem en això del temps este que s'està cada vegada fent més estrany, les llevantades, si tothom se'n recorda, eren el mes de setembre. Per tant, la collita de l'oliva no comença a finals d'octubre, comença a mes de novembre. Això li dona un mes a l'arbre per a que el fruit, que encara està molt verd, no es podrisca. Però què ha passat? Que aquestes pluges que mos venien a començaments de setembre, festes de la Cinta, qui no se'n recorda que sempre caia un aiguat o altre, ara ja molt es trasllada a l'octubre, mitjan octubre, o com les que van ser ara, que van ser quasi finals d'octubre. Estàs en plena, ja l'oliva ja comença a estar madura, i és en aquest moment que te trobes en què, com ja comença a estar madura, tanta humitat la podreix. Llavors, claro, aquí tens una merma de producció i de qualitat de producció estrepitosa. I això perjudica al pagès, perjudica també les cooperatives dels pagesos, i clar, és tot l'engranatge econòmic aquí a Terres de l'Ebre, on tenim un sector primari encara potent i al mateix temps una indústria de transformació que lligada a l'agricultura també potent, te trobes que hi ha pèrdues per part dels dos grups. Ah, i això s'ha de mirar com i d'en quina manera se subsana a nivell d'ajuts, a nivell de... No sé, que l'administració que està per dalt de nosaltres s'ho planteja. Perquè no pot ser que els pagesos durant 3 anys hagin anat perdent les collites. Per sequera, en aquests dos casos, sequera els altres anys, l'any passat, a part de la sequera, les pluges aquelles famoses de l'octubre, de la llevantada de València en el desastre que va provocar, i aquí va podrir la major part del fruit, i ara altra vegada aquestes pluges tardanes que també han podrit bona part del fruit i a més han desfet les finques.
És a dir, que des de la Regidoria d'Agricultura i Ramaderia, l'Ajuntament el que pot fer és ajudar els pagesos a fer tràmits i demanar ajuts.
Més que tràmits, anar al departament, al DARP, al Departament d'Agricultura, i pressionar. I pressionar. A veure.
Algun resultat, de moment?
Estamos trabajando en ello.
Seguim fent el repàs amb Cisco Lle, regidor responsable d'aquestes àrees. Ara hem parlat d'agricultura i ramaderia. Anem per una àrea potser més agraïda, més alegre. Concretament anem a parlar de les festes, perquè com ja sabeu, aquest any 2025, Roquetes ha celebrat el seu 75è aniversari. I com diem, estem ja acabant aquest any i si féssim una valoració d'aquesta celebració, com ha anat?
Bé, a nivell festiu ja tothom és conscient del que s'ha anat fent durant enguany, sobretot a destacar tres puntals bàsics, que són el 14 d'abril, que vam commemorar ja l'obertura del 175è aniversari, on vam fer la festa al pavelló, festa també a nivell del carrer i sobretot també en l'agermanament en Sant Marcel de Narbona. Per tant, va ser el tret de sortida. Després, destacar les festes majors, que en aquest cas també vam dir que van ser unes festes molt participatives, unes festes molt de carrer i sobretot de que la gent tenia moltes ganes de gaudir i disfrutar. Malauradament van tindre l'incendi d'aquí, dels pobles veïns, que això ens va aturar un parell de dies les festes. I a més, vull dir, en solidaritat amb els veïns i també a nivell del nostre municipi, perquè es va quedar a les portes del terme. Però també destacar que durant les festes, com a acte més potent a destacar, van ser les carrosses, el primer cap de setmana, en la qual vam sortir també en un reportatge TV3, com a singularitat i fenomen festiu singular a nivell de tota Catalunya. I a part, també la cloenda de festes en l'espectacle de drons i focs, que no s'havia fet mai cap festa major de Catalunya, pràcticament, i que tal com va anar comunicant i va dir a la gent que els va agradar moltíssim. Per tant, també va tindre bona iniciativa el patronat de festes en aquesta proposta de poder compaginar focs, música i drons, una cosa que no sabien com sortiria i va sortir molt bé, però clar, això no es pot fer cada any, això també s'ha de dir, va ser un fet excepcional, en el qual van col·laborar també l'Ajuntament i també el patronat abastament. I després destacar el tradicionarius, que dins d'este 175è aniversari van portar una de les figures estel·lars més importants del món a nivell de música popular i tradicional, que era el Carlos Núñez, que va animar el tradicionarius com potser mai s'havia fet. Per tant, a nivell d'aquests tres aspectes festius, dir que estem contents, va donar projecció a Roquetes, molta projecció, i això fa que continuéssim sempre en aquesta línia, però evidentment hem de continuar en aquesta línia, però en una contenció pressupostària, perquè els 175 anys no se celebren cada any. I veurem, l'any que ve.
Podem dir que Roquetes, pel que fa a aquests actes festius, s'està creant un segell de qualitat que la gent està reconeixent, no?
Més que segell de qualitat és donar-nos a conèixer. Donar-nos a conèixer amb propostes engrescadores, propostes diferents i, sobretot, propostes, en aquest cas, lúdico-festives, que destaquen per damunt dels altres. I creiem que ho estem aconseguint. I esperem que Roquetes, des del punt de vista, sigui una mica referència en estos tres aspectes que hem dit ara, carrosses, festes en general i tradicionaris, i poguéssim d'una manera o altra que la gent sàpiga que quan se convoquen, quan venen aquestes dates, pensen, alerta que Roquetes faran alguna cosa. En això estem.
I naturalment unes festes en les que naturalment el patronat de festes té molt a veure, són els promotors d'activitats al llarg de l'any i també des de l'Ajuntament s'ha fet un nou conveni de col·laboració amb el patronat de festes.
Sí, atenent també totes les despeses que es generen a festes, perquè clar, una cosa és el conveni, però l'altra és tots els efectes secundaris que tenen lligat amb el conveni, que són doncs, bueno, diferents actuacions de brigada, actuacions de coses complementàries, d'actes paral·lels, etc, que en aquest cas anem assumint des de l'Ajuntament, que a vegades també es fa difícil de fer la contractació des de l'Ajuntament, i per tant s'ha fet una petita ampliació del conveni amb el patronat de festes per a que tots aquests esdeveniments que de vegades són més costosos, són més feixucs i que de vegades, a vegades també són també més cars, també el patronat hi pugui fer front.
Seguim parlant ara de festes o potser dintre de l'apartat també de cultura des de l'Ajuntament de Roquetes. Abans comentava el tema del Tradicionarius. Aquest any s'ha celebrat la 31a edició del Tradicionarius, un certamen que està més que consolidat. Quina trajectòria està portant el Tradicionarius?
Tal com va dir el Carlos Núñez al començament, va dir, diu m'agrada vindre a un festival de música popular i tradicional, diu, perquè un festival de música popular i sobretot de música tradicional que tingui 30 anys és difícil que dure tant de temps. I per tant, Roquetes és una mica referència a nivell d'això, perquè clar, 31 anys d'un certamen de música popular i tradicional, això és difícil d'aguantar, això requereix moltes voluntats, sacrificis i compromís de molta gent. Penseu que quan sortia allò als anys finals, a mitjans dels 90, allò del festival d'Escalarre, no? Tothom, oh, vinga, allò com un buig tocar el Pirineu, i això tindrà llarga durada, va durar 3 anys. Ara estan en el Canet Rock és la segona època que es fa, però quan se va fer també semblava que allò se n'havia, als anys 70 havia de ser el nou Amàs, i en va durar 2 o 3, i després també el que estan fent ara fa 3 o 4 anys que aguanta, veurem si aguanten 31 anys com portem els Tradicionarius. Dir-vos que quan van engegar el Tradicionarius de Roquetes ja van engegar d'altres, i aquells ja fa anys que, com aquí que diu, han passat a millor vida, i el de Roquetes continua. Per tant, requereix això voluntats, esforços, sacrificis i creure en el projecte. Si creus i tothom qui està implicat veu que en això és una potenciació d'aquest tipus de música, potencia el municipi i, per tant, dona peu i dona veu als grups de música popular i tradicional, doncs, objectiu aconseguit.
Naturalment, dintre de la cultura, una de les regidories que naturalment potser percebeix més directament el ciutadà, s'estan preparant ja nous projectes de cara a l'any vinent, sobretot reflectits ja en aquests nous pressupostos, i estem parlant d'un edifici emblemàtic de Roquetes, com és el Mercat Municipal, que es convertirà aviat en un mercat de la cultura.
Sí, bé, diria mercat de la cultura perquè, clar, hem de lligar un nom del mercat, però perquè la gent ho entengui una mica, allò serà com un espai polivalent en la qual es podrà fer tant espectacles teatrals com musicals, en petit format, està clar, com exposicions, com aprofitar-ho per a fer esdeveniments, etc. Característiques que té, home, és un espai gran, és un espai diàfan i sobretot està al mig del poble. Atenent que des del mercat o des de l'Ajuntament hem vist que el mercat hem intentat donar diferents possibilitats comercials i no ha hagut manera perquè els costums i hàbits de compra cada vegada canvien més, doncs hem considerat, bueno, fer esta proposta semblant a la proposta que tenim al Casal de l'Arrabal de Cristo, i que desitgem que aquest any que ve que comencen les obres en un any ho tinguéssim fet i que per tant per al 2027 ho poguéssim inaugurar i pugui ser un espai de cara a la ciutadania i per a la ciutadania.
Què suposarà aquest mercat de la cultura? Què hi trobarà allà la gent?
Pues sí, el que acabo d'explicar, doncs, poden trobar des de representacions teatrals, presentació d'actes, exposicions, cedir-ho a entitats per a fer algun esdeveniment de l'entitat, etc. Vull dir que no serà esportiu, això també s'avisa, no serà esportiu, serà festiu i cultural. I per tant, esperem que sigui un espai vital, un espai dinàmic, un espai d'ús i un espai on de les entitats i també des de l'Ajuntament poguéssim donar-li vida. perquè no és tindre un espai, sinó que després és de donar vida. I així ho han fet en els diferents espais nous que s'han anat creant, tant des d'aquí, des del centre cívic, com des de l'antic ajuntament, que són els espais que en este cas han anat remodelant i arreglant i que, per tant, no paren de fer diferents activitats contínues, i això és bo, per això es fan estos espais, i esperem que el mercat també sigui el mateix. Igual que el casal de la Raval de Cristo, que en el moment que tu adecues al nou format que té ara, també té molta més activitat que no pas la que tenia.
Estem conversant amb Cisco Lle, fent balanç de les seves regidories, del que s'ha portat a terme durant aquest any 2025. Hem parlat d'agricultura i ramaderia, festes, cultura, i ara parlem d'una altra de les regidories, concretament de la memòria històrica i d'aquest agermanament que s'ha fet amb aquesta població, amb Sant Marcel Sur Aude. Un agermanament que es va assignar aquest any i que també s'ha fet una segona part a França.
Sí, enguany, el 175è aniversari, teníem clar que s'havia de fer aquest agermanament, així vam fer-ho el mes d'abril, el 14 d'abril, i ara el mes de setembre vam fer la segona part, que era l'agermanament allà, a Sant Marcel. Per tant, això forma part de la memòria històrica, alguns diran, i per què la memòria històrica? És per recordar que, recordeu que tenim un alcalde exiliat republicà que va morir a Narbona, i justament l'Ateneu Republicà de Narbona, que és qui també ha estat detrás per a que fes de germanament, està ubicat a Sant Marcel. I són ells que ens van dir que l'agermanament l'hauríem de fer des de Sant Marcel, més que no pas de Narbona, perquè ells tenen la seu, l'Ateneu Republicà de Narbona, tenen la seva seu en este municipi. Vam parlar amb l'alcalde d'allà, ell va dir que d'acord, que endavant i que sí, i per tant ho han fet en ells. I superagraïts tant a l'Ateneu Republicà de Narbona com a la batllia de Sant Marcel, perquè ens han rebut amb els braços oberts, és com si fóssim veïns de poble tipus Roquetes i Jesús, vull dir que encara que tinguéssim 600 quilòmetres o 500 quilòmetres de distància, és com si estéssim aquí al costat. Comparteixen un tarannà obert com natros, lúdic, festiu, de veïnatge, com si fóssim això. Clar, ara ja tenim fet la part institucional i ara hem de començar a moure la part col·laborativa. I en aquesta part col·laborativa, de cara cap a aquest any que ve, ja tenim una partida per començar a fer una desfilada roquetera. Desfilada vol dir anar gent de Roquetes, entitats, consistori i veïns del poble, allà a Roquetes, a les seues festes, per a fer-los una demostració de la festa d'aquí de Roquetes a la seva localitat, que després esperem que ells me la facin a nosaltres. Per tant, començarem en un aspecte festiu, per a després ja fer un agermanament més cultural i educatiu a nivell de programes d'Erasmus de francès, d'alumnes de francès, d'ells que puguin vindre aquí a aprendre català i castellà, etcètera, etcètera.
I a què t'ensenyar la festa, la gent de Roquetes a França, com serà? Com se materialitzarà?
Pues ja podeu començar a imaginar. Banda de música, grallers, gegants i festa de carrer. Allí no estan tan avesats. Allí la festa dura 2 dies. Clar, quan se veuran tota aquesta martingala de músics, de festa, d'una cosa a l'altra, diuen, hosti, estos tios s'han tornat bojos. Clar, quan nosaltres els diem, no, és que a Roquetes fem 11, 12 dies de festa major. Diu, com? Diu, sí, diu, aquí mos morim. Diu, i allà aguanteu? Diu, tant, diu, que aguantem. Diu, i és possible 11 o 12 dies? I dic, i si en fessin 15 també? És que hem parat, diu, hosti, quin munt de festes. Dic, no, i a més és això, vull dir, són 11 dies de no parar, és que no pares, o sigui, a les 9 del matí comences i empalmes l'endemà. I diu, en sèrio? Quan us vam ensenyar el programa de festes, al·lucinaven. I tot això feu? I la gent participa, em diu, que si participa? Diu, més dels que us penseu i tot. O sigui, que al·lucinaven. Per tant, us portarem, que entenguen com són les nostres festes i que veiguen que en este cas Roquetes, pues bueno, Roquetes com les Terres de l'Ebre, són festives, són xaladores, però també són treballadores, això també s'ha de dir.
Perquè Sant Marcel és un municipi més petit que Roquetes, però també té molta activitat cultural, no?
Bueno, Sant Marcel està a uns 4 o 5 quilòmetres de Narbona, és molt més menut, són 2.000 habitants, 2.500 habitants. Té una zona residencial molt ampla, això sí, part del municipi té molta zona tipus Pilans, és zona residencial, i és una mica ciutat dormitori de Narbona. Malgrat això, és una població que té més de 1.000 anys d'història, vull dir que, per tant, el poblet és un poblet antic, molt bonic, i és, fa goig de veure uns carrers estretets, allò típic poble de fa 1.000 anys, no? Molt ben conservat, molt ben arreglat, i que no són tan festius com nosaltres, però són molt oberts de ment, són gent que va rebre molta immigració catalana i espanyola pel tema de la verema. No oblidem que Narbona, tota aquella zona de Narbona, Besiers i tota aquesta zona, és la zona més productiva de vi de tota França, i que això va suposar que en el seu temps, als anys 40, bueno, als anys 20, d'aquí ja marxava molta gent a Vermellà. I després, fins als anys 70 i 80, la gent anava, molta gent d'aquí, a Vermellà. I això ha fet que hi haguessin famílies que viuen allà que són procedents d'aquí. I, doncs, vulgues o no, però aquest agermanament dona sentit a tota aquesta gent que, per un moment o altre, ha format part de la vida de les Terres de l'Ebre i que, per qüestions laborals, se'n van allà, s'ha quedat allà, i que, per motius d'exili, per motius de feina, i, per tant, hi ha, doncs, això, doncs, hi ha una, s'ha de procurar fer una estreta relació de veïnatge o de gemelanys, que diuen ells, que és de agermanament.
I acabem ja aquest balanç d'aquest 2025 a una altra de les àrees de les que Siscoyen és el responsable. Concretament parlem d'educació. I si parlem d'educació hem de parlar dels tres centres educatius que tenim a Roquetes, no?
Quatre.
Quatre, efectivament, la llar d'infants.
És a dir, tenim tres i, clar, a nivell de l'Ajuntament de Roquetes nosaltres de competència educativa no en tenim cap. L'únic que tenim és competència en edificis. I concretament només en dos edificis, el tercer ja no, però el tercer som part implicada per a que es pugui ampliar aquest tercer, que no és nostre, però sí que és del Departament d'Educació, però sí que implica que és una millor infraestructura educativa per als alumnes de Roquetes, que és l'institut, en la qual estem darrere per el tema de l'ampliació, en la qual ja està l'avantprojecte, l'estan acabant de redactar, i per tant esperem que en dos anys sigui ja un fet la nova ampliació al costat del pare Romanyà. I a nivell infantil, en aquest cas dic que este curs passat ja s'ha ficat en funcionament, ara al setembre ha fet un any, la llar d'infants municipal, i que dona resposta a la conciliació familiar de famílies. I en això estem, que és un servei que es dona perquè les famílies puguen tindre el fill a la llar d'infants i que, per tant, puguen anar a treballar i no necessiten sempre d'algú o altre per aguantar el xiquet o la xiqueta, i, per tant, al mateix temps, hi ha una socialització i una educació d'estos xiquets ja al començament al cap de 4 mesos d'haver nascut. La tenim plena, això és un goig, la valoració que vos fan les famílies és molt bona, tenim uns educadors i una direcció que ho porten molt bé, les instal·lacions han quedat fantàstiques i tant de bo, doncs, això que diguéssim d'aquí 4 o 5 anys, se pugui ampliar en un pis dalt perquè està preparat per a poder ampliar i poguéssim tindre, doncs, encara més demanda, i que això voldria dir que també vol dir que ha funcionat i que la gent està molt contenta.
Parlava ara de les obres d'ampliació de l'Institut Roquetes, i després tenim també dues escoles, l'Escola Mestre Marcelí Domingo i l'Escola de la Raval de Cristo. Pel que fan a aquestes dues escoles, les infraestructures estan prou bé?
Sí. Les infraestructures estan bé, podrien estar millor. Ara, per exemple, a nivell de l'Escola de la Raval de Cristo, ara per Nadal, el que farem serà canviar tot el paviment del pati, i perquè està molt matxacat, i a part també les línies de les pistes esportives també estan molt despintades, i per tant se farà tot un paviment nou, i al mateix temps també el que es farà serà repintar tota la zona de pistes esportives, de manera que tan pront s'entrarà es veurà una altra imatge del que és l'escola. L'edifici està bé, el que sí que estem plantejant és que si hi ha increment d'alumnat i que per tant s'han d'augmentar aules, se faci els mateixos espais educatius que tenim, és a dir, a l'escola, en l'ampliació de les aules dins del mateix centre, aprofitant sobretot la part infantil que està ja pensada per a poder fer un pis dalt i, per tant, cobriria el que és a nivell d'aulari la demanda d'una línia nova més, en el cas que fes falta, i en el cas de la Raval de Cristo, que s'haurien potser de fer alguna obra d'ampliació atenent de que han passat en uns anys de 40 a 45 alumnes a vora 80. I això vol dir que potser algun moment tocarà desdoblar algun grup que ara estan junts, i això voldria dir que necessitem aulari. Per tant, en això estem.
I si fem ja projeccions per l'any 2026 en aquests nous pressupostos, de totes les regidories que ens ha explicat i la dels que n'és responsable, quins projectes prepara?
Bé, els projectes és allò que diu que es diu de ante todo mucha calma, veure què és el que estem fent, el que estem fent bé mantindre-ho, el que veiem que es pugui fer, que es pugui canviar, canviar-ho, però sí que tenim idees ja bastant fixades de coses que ens estan funcionant i que per tant les hem de continuar mantenint. I això sí, sempre hem de procurar que sigui el millor per al poble i que la gent en allò que es faci pugui sentir-se identificada, perquè si tu fas alguna cosa la gent no és igual per a què ho has de fer. Per tant, has de mirar això, que allò que es faci beneficia la població i la població ne sigui participativa i que vegi que va a favor d'ells.
I ja per acabar, aprofitant el nostre micròfon, com a regidor responsable d'aquestes àrees, quin missatge enviaria a totes les veïnes i veïns del municipi de Roquetes?
Nos enviaria la felicitació de Nadal, allò de Feliç Navidad, Próspero Año y Felicidad. Espero sobretot una cosa. A part d'això, el que els demanaria seria salut, és el principal, tindre salut, perquè en la salut després ve tot l'altre. I després també dir que com a qualsevol equip de govern ens podem equivocar, sabem que no tot ho fem bé, això també n'ha de ser-ne conscients, que quan estàs en posició intentes fer el màxim de bé possible, però a vegades no ho fas. Pues bueno, en aquest cas també m'ho s'ha de dir, si hi ha alguna cosa que no agrada dir-ho, nosaltres intentarem corregir-ho i bueno, esperem que fer-ho tot sempre, és el que dic, el millor possible, atenent també el pressupost que tenim i la voluntat hi és tota per a fer-ho el millor possible i esperem que així sigui.
Avui a Microbert hem fet balanç d'aquest any 2025 amb Cisco Lle, que és el regidor responsable de les àrees d'agricultura i ramaderia, festes, cultura, memòria històrica i educació. Moltes gràcies per haver vingut, per explicar a tots els nostres oients de quina manera s'està treballant en aquestes àrees des de l'Ajuntament i molta sort en aquestes àrees per al proper any 2026.
Gràcies, i una cosa que també vull deixar clara és que cada 4 anys hi ha eleccions i a vegades la gent se pensa, una vegada ja has votat, fan el que volen. No, no, estem als ajuntaments perquè també la població, si hi ha alguna cosa que no els agrada, mos fiscalitza, perquè per això estem. O sigui, mos vota la gent, per tant, mos devem a la gent. Per tant, si hi ha alguna cosa que no agrada, també que mos ho digui, si mos trobem pel carrer, escolta, que això no està bé, o escolta, digues això, o escolta, això estem oberts perquè som ciutadans de Roquetes, que en aquests anys, en aquests 4 anys, estem per un encàrrec de la població per a ocupar un espai de gestió per al poble. Per tant, és això, si hi ha alguna cosa que no agrada, si mos veiem pel carrer, que mos ho diguin. Home, també està bé que de vegades te diguin, hòstia, però això ho has fet bé, això també agrada, això també ho dic. Però bueno, estem en este cas també perquè si hi ha alguna cosa que no funciona, que no agrada, que mos paren i que mos diguin, escolta, perquè parlant la gent s'entén. Per tant, en això siguem-ne conscients que mos devem a la ciutadania i que no, perquè cada 4 anys se facin eleccions, mos tanquéssim dins d'aquella santa casa i passéssim de la població. No, 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 no. Som ciutadans de carrer, que tenim un encàrrec per a 4 anys i que, per tant, la gent mos ha de fiscalitzar.
Com dia, Cisco Lle, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Gràcies.